Benvingudes i benvinguts a l'informatiu de 21 Ràdio quan és dimarts 8 d'abril. Comencem a Tortosa perquè l'Ajuntament tanca la sala polivalent de l'antiga SAMO per deficiències en seguretat, incendis, accessibilitat i eficiència energètica. El consistori haurà d'invertir fins a 256.000 euros per adequar la normativa a l'equipament reformat i inaugurat a finals del mandat de Meritxell Roigé. Ens dona tots els detalls Joan Bericat.
L'Ajuntament de Tortosa ha tancat la sala polivalent de l'antiga fàbrica SAMO, al barri de Ferreries. L'equipament incompleix la normativa de seguretat i incendis, accessibilitat i eficiència energètica. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha explicat que el consistori va encarregar un informe a una consultoria externa fa uns mesos en detectar-hi algunes deficiències a l'espai, inaugurat i reformat a finals de l'anterior mandat de Meritxell Roigé.
Evidentment, esta decisió ha sigut difícil, però l'hem d'aprendre perquè s'han detectat importants deficiències en matèria de seguretat, antiincendis, accessibilitat i també eficiència energètica.
La inversió necessària per adequar el centre a les normatives pot arribar als 256.000 euros. Per poder fer-ho, es caldrà realitzar una modificació pressupostària.
No podrem tornar a obrir aquest equipament fins que es puguen executar les obres necessàries per a que estigui adequat a la llei i a la normativa vigent.
El tancament de la sala obligarà a reubicar també alguns dels espectacles programats. L'alcalde de Tortosa ha remarcat que el consistori actua en responsabilitat davant un nou nyap del govern de Roigé.
És evident, no?, que actuem en responsabilitat, és evident que actuem davant d'aquesta nova xapussa que ens hem trobat fruit, no?, de les presses, de la manera de fer de la senyora Roigé, que sempre va donant lliçons de fer les coses bé, i per responsabilitat, evidentment, no?, per garantir la seguretat ara que tenim els informes que corroboren totes aquestes deficiències.
La resta d'espais ubicats a la part posterior de l'edifici no quedaran ara per ara afectats. Amb tot, Jordan ha explicat que també s'analitzaran. També ha avançat que s'estudia el trasllat del servei de canguratge Temps per a tu a un espai més adient.
Més enllà d'això, per part del govern municipal estem treballant en una proposta de trasllat d'este servei, no vinculat al tema de seguretat, sinó perquè pensem que en un altre lloc també seria més adient, no?, per al seu funcionament.
El govern municipal iniciarà els tràmits per declarar l'antiga fàbrica SAMO com a bé cultural d'interès local, per protegir l'espai i accedir a futures línies de subvencions.
Continuem a Tortosa perquè ahir al ple coneixíem que Cultura ha sancionat l'Ajuntament amb més de 9.000 euros pels murals irregulars de Meritxell Roigé al barri de Sant Jaume. La resolució també obliga el consistori a retirar les pintures i restablir l'estat original de les parets. El govern de Roigé va realitzar la intervenció sense autorització, fet que es considera una infracció greu de la Llei de Patrimoni Cultural Català. Ens ho explica Cinta Bonet.
El Departament de Cultura ha imposat una sanció de 9.015,18 euros a l'Ajuntament pels murals irregulars de Meritxell Roigé al barri de Sant Jaume. L'expedient sancionador conclou que haver realitzat la intervenció sense l'autorització de Cultura és una infracció greu de la Llei de Patrimoni Cultural Català i també obliga l'Ajuntament a retirar les pintures. La portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, va demanar a l'alcalde defensar els interessos de la ciutat per tal d'evitar tornar a les parets grogues.
Pensa defensar els interessos de Tortosa o pensa tornar a posar de groc aquelles parets? Pensa que és millor posar aquelles parets de color groc que deixar-les amb els murals d'aquest artista reconegut, quan realment es veu que aquella resolució del Departament de Patrimoni l'únic que deia era que no s'adequava a l'entorn, segons ells. A la plaça Sant Joan s'adequa a l'entorn, allí no s'adequa a l'entorn uns murals pensats, definits, treballats d'acord amb els tècnics de l'Ajuntament de Tortosa i d'acord també amb les imatges que tenim al Museu de la Ciutat basades en les tres cultures.
L'alcalde de Tortosa va demanar a l'exalcaldessa autocrítica, tot recordant-li que va infringir la llei. Escoltem Jordi Jordan.
Jo espero que vostè faci autocrítica, que reconegui que se va saltar la normativa, que no va esperar que li donessin l'autorització corresponent i que, per tant, més enllà de que mos agradi o no, o que altres pintures sí que van ser autoritzades, que no és el cas d'esta, faci aquesta autocrítica, perquè el que és evident és que si tenim una sanció de 9.000 euros damunt de la taula és perquè vostè se va saltar els procediments establerts. Però com sóc alcalde d'aquest ajuntament, intentaré defensar els interessos de l'ajuntament i, per tant, farem el possible per a no pagar aquesta sanció que tenim aquí gràcies a la seva gestió.
L'Ajuntament de Tortosa va pagar 44.275 euros pels murals. Amb una multa que supera els 9.000 euros, la infracció greu del govern de Roger costarà com a mínim 53.275 euros als tortosins i tortosines, més la possible despesa de netejar els murals.
Una última informació sobre la capital del Baix Ebre, perquè l'Ajuntament vol fer bona rentada de cara a les escoles, per això ha impulsat un pla de manteniment amb el personal d'un taller d'ocupació. Ens ho explica Joan Bericat.
L'Ajuntament de Tortosa impulsarà un pla de manteniment dels centres educatius després de detectar que la majoria pateixen problemes per goteres, esquerdes, finestres que no tanquen o rajoles trencades. Per fer-ho, destinarà una partida de 50.000 euros del pressupost municipal i es dedicarà el personal d'un taller d'ocupació del SOC.
I per tant aquí el que fem és oferir per una banda esta formació a estos 10 alumnes, però a la vegada també esta formació serveix per a poder millorar les nostres escoles. El que hem detectat és que calen moltes millores en la línia, per exemple, de la reparació de goteres, esquerdes, finestres que no tanquen de manera correcta, rajoles, filtracions d'aigua o també necessitats, no, del que és la pintura i la problemàtica en general en quant al manteniment.
A banda d'això, l'Ajuntament també preveu revertir dèficits històrics dels centres educatius, com la instal·lació d'una cuina a l'escola de Sant Llàtzer o l'arranjament del pati de Remolins.
I ara a Roquetes, perquè l'alcalde ha reclamat la variant de la C-12 entre el municipi i Tortosa per impulsar la recuperació industrial a les naus de la Lear. Així ho ha expressat durant una entrevista a la primera columna de Canal 21 Eble. Ens ho explica Caterina Vinyó.
A les portes de celebrar 175 anys d'independència, Roquetes projecta el seu futur amb el caràcter d'una ciutat amb identitat pròpia i pròspera. L'alcalde, Ivan García, confia a continuar avançant amb l'horitzó de dues centúries i amb la voluntat de deixar enrere el paper de ciutat dormitori.
Intentaré que Roquetes arribi en aquests 200 anys d'història, seguint avançant com ha avançat els últims anys, deixant de ser una ciutat dormitori, una ciutat en vida pròpia, una ciutat on la gent pugui accedir a l'habitatge de manera molt més fàcil que fins ara, una ciutat que industrialitzada i una ciutat plena de vida com tenim actualment gràcies, en tot cas, a les entitats.
Un dels projectes que es persegueixen des de Roquetes és el desenvolupament industrial, amb un nou polígon al llarg de la C-12 o tornar l'activitat a les naus de l'antiga Lear. Ivan García reconeix la dificultat per a recuperar l'activitat industrial, però creu que canviaria si es recupera el projecte de variant de Roquetes i Tortosa de l'Eix de l'Ebre.
Jo no em canso de reclamar el que és la variant de la C-12. De fet, el planejament territorial d'urbanisme està, el planejament urbanístic de Roquetes també està i crec que és una variant necessària per a traure el trànsit entre Tortosa i Roquetes per una zona totalment urbana. Aquesta variant de la C-12 és necessària i en el cas de la Lear és encara més necessària perquè la té a tocar.
L'alcalde de Roquetes ha aprofitat el seu pas per l'entrevista del primera columna de Canal 21 Ebre per reivindicar idoneïtat dels terrenys del Pla Parcial Camí de Roquetes com a lloc per a la construcció del nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre.
L'alcalde de Roquetes segueix dient que la ubicació ha de ser esta perquè s'han fet les coses que s'havien de fer per a que fos esta i s'ha d'anar a tres coses que el que farà és que una vegada vam veure un cartell que després no es va complir, ara no hi ha cartell, però esperem que no torni a passar.
El pròxim 14 d'abril, Roquetes celebrarà la gran festa de la seva independència i formalitzarà el primer agermanament de la ciutat amb la localitat francesa de Sant Marcel, que guarda el record de Joan Castells Vilalta, alcalde republicà roquetenc que s'exilià a aquest petit poble a tocar de Narbona.
I ara a l'Ampolla, perquè el regidor de Millorem l'Ampolla, David Cervera, lamenta que Junts hagi convertit la denúncia per agressió que va interposar la parella de la presidenta de Junts a l'Ampolla en una eina de guerra política. Després que Junts hagi exigit la dimissió de Cervera per la sentència absolutòria, el republicà ha assegurat que la decisió judicial no qüestiona la veracitat dels fets ni esmenta el concepte de denúncia falsa, sinó que diu que no s'han pogut acreditar de forma suficient les amenaces rebudes per ser tipificades penalment. Cervera afegeix que la pròpia sentència reconeix comportaments amenaçadors i agressius per part dels denunciats. En aquest sentit, el regidor d'Esquerra lamenta que Junts hagi distorsionat la realitat i blanquejat actituds agressives. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha renovat el carbó actiu dels 14 filtres per on es tracta l'aigua a l'estació de l'Ampolla amb una inversió de gairebé 3 milions d'euros per permetre garantir la potabilitat i qualitat de l'aigua. Ens dona tots els detalls en la seva crònica, Joan Bericat.
El Consorci d'Aigües de Tarragona ja ha renovat la totalitat del carbó actiu dels filtres de la planta de l'Ampolla. Ho ha fet durant un procés de més de 2 anys de treballs i ha destinat un import de gairebé 2,8 milions d'euros. Des del CAT han remarcat la importància d'aquesta inversió, ja que el carbó té la funció de retenir i absorbir elements com pesticides, herbicides o detergents. A més, en aquesta fase també s'aconsegueix neutralitzar olors i sabors de l'aigua del CAT que distribueix a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Josep Xavier Pujol és el director gerent.
La gràcia que té el carbó actiu és que té una gran capacitat d'absorció i adsorció, amb B alta i amb D. Per què dic això? Perquè bueno, és una barrera física. No? Al final tenim 1,5 metres de carbó actiu, ampliable fins a 3, si la qualitat de l'aigua de l'Ebre anés a pitjor.
A l'estació de l'Ampolla, el Consorci té un total de 14 filtres de carbó actiu per on es tracta l'aigua amb l'objectiu de garantir la seva potabilitat.
Pimec Terres de l'Ebre ha analitzat les perspectives del 2025 davant les principals projeccions macroeconòmiques. Ha estat en el marc d'una sessió a càrrec del director de l'àrea d'Economia i Empresa de Pimec, Carles Mas, on també s'han posat sobre la taula els diferents escenaris per a l'economia de les Terres de l'Ebre i els reptes específics del teixit empresarial del territori. En aquest sentit, el president de l'entitat del territori, Joan Caballol, ha fet una crida als empresaris a centrar-se en la seva activitat i objectius i no deixar-se influir per inputs externs.
També la idea de no descentrar-nos de l'activitat empresarial que tenim. Això són inputs que t'arriben, que ens poden distraure molt, però que a vegades no és de lo que mengem, de lo que treballem, de lo que fem, i per tant no hem de perdre la nostra línia de treball, de readaptar-la en alguns casos, perquè ens afecten aranzels, poden afectar diferents coses, però tenir aquest element que et permeti dominar una mica visualment la situació dins de lo que és possible de dominar, no?
Aquest 8 d'abril és el Dia Mundial del Poble Gitano, una data que vol servir per celebrar la riquesa cultural d'aquesta comunitat, però també trencar amb els estigmes que encara envolten aquesta cultura. I una de les formes per fer-ho és a través de la música. L'amic gitano és la història d'un net que li confessa al seu iaio que té un amic paio. La cançó és una de les més populars dels tortosins, Los Gitanets i Leopallet Mauri, format per Jordi Mauri i altres músics com Blai Batista i Jonathan Batiste. Ells dos són cosins i comparteixen la seva passió per la música. Amb els acords de la seva guitarra fan visible la cultura gitana.
La nostra forma d'expressar la música és la vida, no? És el que nosaltres hem vist sempre de tota la vida i no hem après a cap lloc, ho hem après a casa, els nostres grans. Que fem pues, és transmetre el que sentim en aquell moment i l'autenticitat, la veritat.
És festa, és alegria, que són gitanos i saben fer música. Sí, és veritat que la música és una forma de ficar-te al dins de l'escaparate, no? del món en el que vivim, però és el nostre estandarte. Quan era petitet, el meu
iaio m'ensenyava. Per ells, la música és una forma d'expressió, de donar a conèixer com són. Tots dos coincideixen que encara queden molts prejudicis sobre el poble gitano.
Prejudicis estan. El gitano, t'assenyalo, desconeixement total del món gitano, i ara quan tracta una cosa que desconeixes és impossible.
Que no es coneixin més, que no tinguin aquest estereotip de que bueno, els gitanos són persones humanes com tothom i els nostres costums, les nostres creences, les nostres arrels que hem après. I nosaltres el que intentem és viure i deixar viure. I sobretot l'amor i el respecte per tothom. Ningú és més que ningú.
Viure i deixar viure. Aquestes són les reivindicacions d'aquests dos gitanos tortosins amb motiu del Dia Mundial del Poble Gitano. Una data que precisament vol trencar amb aquests estigmes, però també celebrar la riquesa cultural d'aquesta comunitat. I ara hem de parlar de gastronomia a les Terres de l'Ebre. Comencem a Deltebre, perquè mig centenar d'estants portaran la millor gastronomia del Taicà, mescla la mostra de cuina, paisatge i turisme. Serà del 23 al 25 de maig, en una edició que arriba carregada de novetats. Ens dona tots els detalls Jonathan Fariñas.
Deltebre ja escalfa motors per a mescla, la mostra que combina cuina, paisatge i turisme. arribarà del 23 al 25 de maig i ho farà amb novetats destacades. En aquesta edició s'arribarà al mig centenar d'estants, xifra rècord, i s'implementaran el nombre de sortides amb vaixell conegudes com el Tast a Bord. També s'aposta per un certament més inclusiu i per això les atraccions per als infants seran silencioses. Destaca també un nou escenari, més punts de venda de tiquets i el tribut de Manel Fuentes a Bruce Springsteen.
Bueno, tot això ho fem amb un objectiu molt clar, que és consolidar Mescla com una fira de referència a Catalunya, que projecta del Tebre i que genera orgull de poble i a més, impulsa el territori en un any tan important com aquest, en el que Catalunya és regió mundial de la gastronomia, i també la gastronomia, el turisme i l'economia local.
Ho fem millorant serveis, també apostant per la inclusió, que tothom pues, se senti Mescla com a seua, i cada any pues, projectant més el nostre territori, el nostre municipi, sobretot en relació al producte, en relació als nostres productors i en relació a tot el bo que tenim per a oferir.
Des d'Arrosa i des del Delta també han destacat que Mescla s'ha convertit en un gran aparador del territori.
Estem convençuts que amb la línia d'innovació i de millora que s'està portant a terme per part de l'organització i de l'Ajuntament, podran comptar i tindran la nostra col·laboració durant molts i molts anys, perquè som una empresa del territori, feta per gent del territori, i amb una iniciativa d'aquestes característiques i amb una volada que transcendeix més enllà de lo que seria les nostres fronteres a nivell municipal. És un esdeveniment gastronòmic a nivell català.
Al llarg de tot el cap de setmana, els assistents podran gaudir del millor de la gastronomia deltaica, així com veure en directe mostres de cuina. En l'edició passada es van vendre gairebé 100.000 degustacions.
Continuem obrint la gana perquè l'Ametlla de Mar s'ha consolidat com a capital de la Tonyina Roja. Ho ha fet després d'un cap de setmana de degustacions i demostracions culinàries amb una alta participació tant de restaurants com de visitants.
Èxit absolut de la Diada de la Tonyina Roja a l'Ametlla de Mar. El bon temps i l'avançament d'aquesta jornada a principi d'abril han ajudat a reunir centenars de persones al port pesquer en un cap de setmana festiu i gastronòmic. Com a novetat, la Diada ha comptat amb demostracions de cuiners amb la tonyina com a ingredient principal. Eva de l'Amo és l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar.
La veritat és que no ens podem queixar perquè el temps ens ha respectat i bé, l'afluència de gent és immillorable. Aquest any, per circumstàncies d'actes que es fan a altres municipis, no hem volgut fer-ho coincidir com sempre ho fem, que era cap a començaments de maig, però crec que ha sigut un encert perquè els restaurants ho han agraït, perquè s'ha desestacionalitzat encara més la temporada al començar la primera setmana d'abril.
Per als que s'han perdut la Diada, encara tenen una oportunitat per degustar aquest producte. Fins al 13 d'abril se celebren les 14es jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja als bars i restaurants.
I de l'Ametlla de Mar a Caseres, on la xaranga i rondalla de suc d'anguila posaven veu a les jornades del Tocino.
És el poble de Caseres, Tocino, el millor mundial.
La 15a Fira del Tocino de Caseres ha reunit més de 3.000 persones. La jornada ha permès oferir una gran varietat de plats amb aquest producte, a la vegada que ha comptat amb un ampli programa cultural. D'una banda, aquest poble de la Terra Alta ha acollit la 12a jornada intercomarcal de la Jota, però també espectacles per a tots els públics, la galejada dels trabucaires de Caseres, mercats artesanals i xaranga i molta animació durant tot el dia. Tot un seguit de propostes que cada any compten amb més afluència de públic.
Nosaltres calculam que venen entre 2.000 i 2.500 persones, però crec que enguany ho superem amb escreix perquè este matí els carrers estaven a petar. Tot el que són les pulperies, assadors i tots els que estan venent productes, bocates, etcètera, etcètera, ja a aquestes hores que són més o menys la 1:30 del migdia s'està esgotant tot el producte, això és símptoma de que hi ha moltíssima gent al poble. La veritat és que estem molt contents, l'afluència de gent cada any ens ve més a més.
I ara els esports, per explicar-los que Deltebre ha obert el circuit Tritour 2025 amb una prova que ha registrat rècord de participació amb 1.219 triatletes dividits en les modalitats de half, short, aquabike, sprint i olímpica. En aquesta nova edició de la cita ha destacat l'increment de participació femenina que ha assolit una mitjana del 22%. Ens dona tots els detalls Vicky Magí.
Deltebre ha tornat a esdevenir l'epicentre del triatló català, donant el tret de sortida al circuit Tritur 2025 i acollint el Campionat de Catalunya de Distància Olímpica. La cita ha registrat una participació rècord de 1.219 triatletes. La prova ha reunit esportistes de primer nivell de 5 modalitats diferents. A la primera jornada, a la distància half, s'han imposat el basc Pello Osoro i Andrea Hom. En short han guanyat Luis Ropero i la gallega Saleta Castro i en aquabike Víctor Ríos i Laia Frutos. Pel que fa a la segona jornada, la distància sprint l'han dominat Teo Palomino i Ainara Sunyer i la modalitat olímpica, vàlida com a campionat de Catalunya, Sergi Matas i Laia Nadal. Un aspecte especialment destacat ha estat l'increment en la participació femenina, que ha assolit una mitjana del 21,9% en totes les proves, arribant al 33% a la distància sprint. Kilian Bertomeu és el representant de l'empresa Wifi Events, organitzadora de l'event juntament amb l'Ajuntament de Deltebre.
Pues bueno, la veritat que estem molt orgullosos. Enguany és la 12a edició i hem superat rècord d'inscrits per primera vegada. Bueno, pues importància molta. Al final, que per a poblacions com Deltebre, que vingui tanta gent de fora, perquè al final venen des de 17 nacionalitats diferents, pues aporta salut, esport, activitat física a una població i també l'impacte econòmic, que enguany superarà els 250.000 euros, que això per als nostres comerços és importantíssim.
La segona cita del circuit Tritur 2025 es celebrarà a Cambrils el 16 de juny.
Temps ara per a la previsió meteorològica, com sempre, amb Lluís Mi Pérez.
Bon dia, més humitat que no pas les últimes jornades a les Terres de l'Ebre i, per tant, això es tradueix amb una mica més de mala visibilitat o d'alguns núvols baixos que, sobretot, estan arrapats a hores d'ara cap al delta, núvols que s'han d'anar desfent. Amb el pas de les hores, en general, no han de ser gaire destacables i, per tant, aniran a menys al llarg del migdia, de la tarda, el sol molt més dominant i en algun moment amb algun núvolet prim, poc destacable. Pel que fa al vent, no gaire intens, sempre de mar cap a terra, per tant, ja no tindrem aquestes situacions de vent de dalt, i la temperatura, sense grans canvis, serà cap a la comarca del Matarranya, també la Ribera d'Ebre, així com al nord de la Terra Alta, on pujarà més aquest mercuri, i al llarg d'aquesta tarda s'acabarà plantant en els 23-24 graus. Per tant, un ambient força càlid, per bé que no desorbitat. I ja diem, tot i que en alguns moments amb núvols, no s'hi espera pluja a casa nostra. Ho anirem seguint a la xarxa.
Acomiadem així aquest informatiu. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials Instagram, Twitter, Facebook i TikTok amb l'usuari @21radiocat. També podeu seguir tots els podcasts a la nostra pàgina web 21radio.cat.